Xarxa, ràdios, comunitàries. Xarxa, ràdios, comunitàries, Barcelona.
Ràdio Fabra. Canal Radiofònica. Aquí comença Empanada Cultural. Un programa cuinat per Adriano Calero
i Toni Boy.
Des de Ràdio Fabra.
Se escucha en off un intento de conexión telefónica. Y la pantalla se ilumina mientras la cámara nos acerca lentamente al interior de un cuchitril. Hay un individuo inquietantemente demacrado habla por teléfono dándonos la espalda. No vemos su rostro, pero se intuye tan repugnante como la escasa y grasienta cabellera que lo cubre. Su voz amenaza. Calla y escucha. Te encontraré y te cortaré en pedazos. Y aunque resulte evidente su dominio de la retórica criminal, la respuesta de su interlocutora todavía sorprende más. ¿Tom? ¿Eres tú, hijo? ¿Estás bien, cariño? La imagen se detiene en un plano fijo ante la estupefacción dorsal del supuesto asesino. ¿Madre? La cámara reacciona devolviéndonos progresivamente al plano inicial. Mientras sigue en off, la preocupación materna, que ahora ya se entremezcla con las carcajadas del público. Pues sí, señores y señoras, estábamos en Sitges. Y tras de su spot publicitario, unos enormes subtítulos lo confirmaban en pantalla, en el Festival de Cine de Sitges, allí donde el horror y la comedia se dan la mano, año tras año. También un par de besos tórridos o un par de mamporros, en paralelo, de modo alterno o a la vez. Y por eso este tráiler introductorio no podía ser más adecuado. Porque todo es posible en este certamen que, a pesar de su obvia internacionalidad, se siente tan local. Y que, siendo principalmente un festival de cine fantástico, resulta en ocasiones tan cinematográficamente diverso y paradójicamente real, mucho más que el contenido de algunos noticiarios. Y es que hace tiempo que nuestro festival de cabecera encuentra en los géneros un punto de partida, mucho más que un corsé, y en la hibridación o en la reescritura de los mismos, un interesante coqueteo con la originalidad, que en las buenas ocasiones puede servir de entretenimiento y, asimismo, de denuncia política, de sátira social o moral, como si de un espejo fílmico se tratase, como si nos invitaran a volver al pasado para pensar el futuro. A un pasado fílmico, pero también, tal vez, a un pasado previamente literario. Porque si los géneros se dan la mano, lo que comparten el cine y la literatura es algo más que un abrazo. Es un tiempo infinito que camina hacia adelante, pero también para atrás. Es un monstruo gigante, tanto de espíritu como en su diversidad. Es un monstruo, es Frankenstein, es Drácula. Es un monstruo que hay que aprender a amar, porque sin ello, uno jamás podrá quererse de verdad. Y mira que nosotros nos queremos, Tony. Mira si nos queremos, que aquí estamos otra vez.
Nos amamos apasionadamente.
Pero eso es porque queremos al monstruo que cada uno lleva dentro, ¿no?
Sí, hay que...
¿És així? ¿És així o no, Bonic?
És important també de ser-ne conscient, estimar aquest monstre, sí, per reconvertir-lo en aquest llop bo.
Amb un Frankenstein d'aquests amb ulls tendres, no? Com els que recuperarem avui amb aquest festival. Bueno, aquest programa, en el fons, que el que fa és recuperar, com ja hem dit a l'editorial, no? El Festival de Cinema de Sitges. Amb aquest entorn, no? Amb aquest moment també, Toni, que sempre ens porta... Hòstia, ens porta bones noves, però sobretot perquè tenim aquest moment també de recordatoris, no? Els Tots Sants, que ens arriben.
Sí.
I ens arriben... Com ens arriben els Tots Sants, ara? Amb Halloween?
Com ho deies, tu? Halloween...
Amb Castawin?
Castawin...
Bueno, ara hi ha el Castawin i el Halloñada.
Sí.
Què t'agrada més? Què us agrada més? Halloñada? Halloñada suena a...
Halloñada, eh?
Acaba haver mandanga, eh? Acaba haver mandanga.
Castawin.
Bueno, una altra vegada aquí, a Ràdio Fabra, amb el Lluís, no? Con Lluís, ahí, en las teclas, en los teclados, ¿eh? En el metalenguaje, pero desde el silencio. Y aquí Toni Gol,
Lluís,
Toni Gol, acompañan a l'Adriano Calero, que és qui us parla.
i qui vol presentar-vos aquest Festival de Cinema de Sitges amb molt de carinyo, però sobretot amb aquest diàleg també que ja heu intentat ficar a l'editorial. Aquest diàleg...
Cinema i literatura, no? Literatura i cinema potser... Què va ser primer? L'ou o la gallina? Primer l'ou, home, per tant, primer el llibre o no? O no?
Home, en el cas dels monstres, primer el monstre.
Sempre.
Després, no? Era la literatura, el llibre, i després el cinema. I ara no sé on estem. Amb un híbrid total, no?
Clar, què deia Byron? Què hi havia abans de la creació del món? Horror. Què hi haurà després? Horror. No, donem-li la volta. Què hi havia abans de la creació del món? Amor. Què hi haurà després? Amor. I entremig, horror.
Clar que
molt
sí.
Horror.
M'agrada
aquesta. Festival de Sitges.
M'agrada. O la podríem fer d'una altra manera. També dir, hi ha horror, però també comèdia, no?
Molta comèdia.
Aquest tràiler que us abocava, no?, amb les meves paraules, en el fons, era tota una declaració d'intencions. Arribaves allà als cinemes i cada vegada que anaves a veure una pel·li, el primer que veies era aquest tràiler que et recordava. I en el fons, inclús quan després el que venia era una pel·lícula d'animació o simplement una pel·lícula de ciència-ficció, però el tràiler, la introducció, de què et parlava? De la comèdia amb el terror o del terror amb la comèdia, amb un diàleg, amb una abraçada molt intensa, no? I d'alguna manera, la pel·li guanyadora és, vamos, no sabem si... A veure.
Està brutal, la introducció. M'has fet pensar molt, és molt... com es pronuncia? Lovecraft? Lovecraft?
Lovecraft,
no? Lovecraft. És molt Lovecraft.
Home, aquest tio és de capçalera de Sitges, el Lovecraft. Però és interessant també veure el to tan còmic, tan gamberro, tan macarra, en el fons, de moltes pel·lícules...
Macarra, macabra.
Sí, sí, macarra, totalment, macarra. Totalment. I un macabrisme o macarrisme que el que juga també és amb aquest to de por i de terror, de sang i fetge. I que, com et deia, no?, a la pel·lícula guanyadora, si aquest tràiler era una declaració d'intencions, la pel·lícula guanyadora ja és la confirmació. Ja és la confirmació, no? I estem parlant de l'Hermanastre Feo. Però què et sembla? Què et sembla si abans de començar en matèria, no?, que tenim moltes ganes, hòstia, deixem que el so també ens transporti, no?, en aquell lloc tan fantàstic. Va. Aquest sí que és un gran monstre, també, en King Kong. En King Kong, que, per cert, li van inaugurar una escultura allà a Sitges, molt interessant, també. I és una icona.
Molt.
És tan icònica com el...
Estimem King Kong.
Com el vel sagrat de Cris, eh? Vull dir, no ens enganyem. Escolta, abans de que jo em fiqui en matèria, Toni, si jo et demano per Sitges...
La Sabana Santa.
Tu, que d'alguna manera, no? Sí. Hosti, t'agrada molt el cinema, però Sitges és d'aquells festivals que el coneixen molt bé. Qui hi va? És a dir, no?, un servidor, i no tan bé aquells que no hi aneu, no? Si jo et demano per Sitges, ara, evidentment, ja en saps molt, eh? Però què?
Gràcies a l'Adriano Galero, amb pana de cultura.
Gràcies a les palles que ens fotem, eh?
Però sí, ens agrada molt, eh? La palla mental. Però, escolta'm, una cosa important. Quina edició? Per quina edició passem?
Per quina edició de Sitges, ara? Sí. Hòstia, doncs estem a la... Si no m'equivoco, eh? La número 58. La número 58. La 58a, no?, edició, 58ena, si no m'equivoco, eh?
Per tant, vol dir que va començar el 67, 1967.
I és el de sempre dels festivals. De vegades ens adonem que, hosti, un festival va començar aquell any, però va tindre un parell que no es va poder fer, jo què sé, no? Això passa molt, també, entenent com els festivals europeus, Cannes, Venècia, molts d'ells o sorgeixen en moments de fascisme o postfascisme, no?, postguerres mundials.
Festivals, olimpiades...
I també com una manera de publicitar aquells nous espais, hòstia, que estàvem en una grisor, no?, pròpia de la postguerra, que d'alguna manera havien de sortir, no?, una altra vegada endavant, al futur. A Sitges sempre ha sigut aquell festival de terror que s'ha anat adaptant, no? Per això et demanava. A tu, Sitges, t'aboca terror, però t'aboca també comèdia, com dèiem, amb aquest tràiler?
Ostres, jo tinc una miqueta l'anclatge mental del terror. Llavors suposo que, com tot, aquest canvi constant, resignat a Déu, que deia el Vinyoli, no?, aquesta impermanència de les coses, que les veiem cada dia, ara encara més, no?, amb l'acceleració còsmica a partir del 2011, però, clar, si fa 58, dius? 58.
La 58ena, no?
Per tant, ens aniríem aquí al 2000... Perdó, al 1967-68, aproximadament, sí?
Més exacte, o menys. Sí, sí.
Home, jo, a mi em remet terror. Però, clar, en parlàvem també abans, micròfon tancat, off the record, de dir, ostres, ara tot s'ha barrejat molt. Evidentment que sempre hi ha una part dominant, no? Sigui la part de ciència-ficció, la part fantasiosa, aquest transgènere que deies tu també, aquest dintre del gènere, no?, del terror, però a mi encara em remet molt a pel·lícules de terror.
De terror,
sí?
No? Va, diguem que Sitges sempre tindrà, ja sigui aquesta etiqueta, aquest estigma, aquesta virtut, perquè també ho podem veure com una virtut, no? És un festival de nicho, no? És un festival, hosti, que pels amants del terror i, d'alguna manera, no?, d'aquest cinema obscur, sang i fetge, és el festival de cinema. Però sí que és cert que amb aquesta mirada al passat, que suposen els gèneres, ja sigui un gènere fantàstic o de terror, o també un gènere d'acció, d'arts marcials, o gèneres, potser, no?, de caire més híbrid, com en dèiem, no?, d'un hibridisme, no?, d'una hibridació que és transgènere, clarament, no?, i que, hòstia, en un moment on contínuament que estem amb el binari, no binari, no?, gènere femení, masculí, etc. intentar projectar aquesta idea també de transversalitat total amb les identitats cinematogràfiques, no?, on, evidentment, el passat parteix d'unes coses molt més simples i més esquemàtiques, com podria ser, pues, això, no?, el gènere d'acció, el western, el terror.
Però de xinos, que dèiem.
Tu dius pel·lícules de xinos, les del Hong Kong, no?,
les
de Shaw Brothers, no?, i és normal, en aquella època es deien així, no?, es deien així. Perquè és veritat que tot això ha anat mutant, i evidentment, com ara m'has fet recordar, hosti, tens en el palmarès del Festival de Cinema de Sitges d'aquest any, o, doncs, hosti, pel·lícula, premi especial del jurat, una pel·lícula d'arts marcials, com és The Furious, no? Producció de Hong Kong, brutal, però direcció d'un japonès, Kenji Tanigaki, no? És cert també que tens aquesta pel·li guanyadora que ja he apuntat, que és l'Hermanastra Fea, o la Germanastra Fea, però bueno, Hermanastra Fea, que en el fons és clarament un híbrid entre cine, body horror, terror i comèdia, no? Però és que després tens pel·lícules com la que tu em vas demanar, La vida de Chuck, de Mike Flanagan, que és clarament, hòstia, un cant a la vida, encara la vida críptic, no?, amb reflexions també de caire seriós, té aquest puntet de ciència-ficció, però al fons és una pel·li molt emocional, molt vital.
Mecànica quàntica?
No tant.
No va per aquí. Ara que està tan de moda també la mecànica quàntica, no?
És una regressió, tres moments a la vida d'un home que es diu Chuck, no? Sí. Amb mirades molt tangencials, en el fons, no?, com ens anem apropant a aquest Chuck, i és molt interessant també entendre com tot allò que li passa, no?, i que li passa amb el seu final, amb el seu futur, diguéssim, d'alguna manera ja està implícit en molts moments que ha viscut en el passat, no? I per això la pel·lícula el que tenta abordar és dos moments previs molt importants que dialogaran amb aquest destí final, no? Mike Flanagan és un director precisament de capçalera també del Festival de Cinema de Sitges, un director que apela moltes vegades també al fantàstic, al terror, però en aquest cas que fa una pel·lícula, hòstia, molt ben parida, amb aquest to d'alguna manera tan vitalista que queda sobretot amb un ball que és per recordar. Però què et sembla, Toni? Si per no enrotllar-nos, perquè hi ha molta pel·li al palmarès, com sembla, ens intentem centrar en pel·lis que siguin, bueno, que exemplifiquin molt bé el festival, que exemplifiquin també molt bé aquesta introducció i aquesta reflexió sobre la idea del monstre, que tots portem una miqueta endins, i sobretot també per entendre aquest diàleg que sempre estarà i continuarà, ha estat i continuarà, que és el diàleg entre cinema i literatura, no?
Percy Shelley. Mary Shelley.
Ah, tu vols parlar de la Shelley, no?
No, és que el dia del monstre que tots portem a dintre, recordo que en una pel·lícula que parlava precisament de la Mary Shelley, del Byron, del Percy Shelley, etc.
Com es diu aquesta
pel·lícula? Remando al viento.
Remando al viento.
Hi havia uns versos de Shelley que...
Qui la dirigeix, Remando al viento?
Home, el grandíssim Gonzalo Suárez.
Jo crec que és espanyol.
L'obra mestra, sí, és l'obra mestra.
Pel·li del 88, no?
88, va tenir bastants guardons, sobretot molts Goyes. Jo crec que és una pel·lícula que l'he vist com unes 25 o 30 vegades. I cada vegada em sorprèn. Jo crec que és la pel·lícula de les pel·lícules. El Suárez es queixava sempre que, clar, quan parlàvem de cinema i parlàvem de Gonzalo Suárez, es parlava de Remando al viento. I deia, por favor, que he hecho muchas más películas. Sí, però tio, és que...
Però aquesta era la crac, home, aquesta era la bona.
Crec que és l'obra mestra, és...
I era una pel·lícula que abordava, no?, la Mary Shelley.
Sí, correctament.
La figura de la Mary Shelley, l'escriptora que va parir...
Sí,
no?
Frankenstein.
Frankenstein, sí, que de fet, mira, jo volia parlar de la Germanastra Fea, però no em deixes, com sembla el Toni. No? Doncs que soni Frankenstein.
Perfecte.
Sí que és veritat que és una versió de Frankenstein molt més actual, de seguida us descobriré, però sí, que soni Frankenstein i com a mínim parlem d'aquesta Remando al viento ja amb la sintonia, ja amb la melodia d'aquest Frankenstein, que és el Frankenstein del Guillermo del Toro, que és el Frankenstein del 2025. Però m'interessa molt això que estàs dient de la Shelley, perquè jo de la Shelley soc un ignorant, de la Mary Shelley.
És que quan parlaves del monstre, parlaves de Frankenstein, es van repetint uns versos de Shelley durant tota la pel·lícula que diuen: no despiertes a la serpiente, wake the serpent not, no despiertes a la serpiente hasta que no sepa el camino a seguir, déjala que se arrastre por los campos llenos de hierba. I va sonant sempre el monstre que portem a dintre. No el despertis.
Perquè d'alguna manera...
És que no sàpigues el camí a seguir.
Clar.
És molt fort.
Molt potent.
Sí, que és la creació del monstre per part de la Mary Shelley, no? Un monstre que, mica en mica, els va devorant a tots. Els va matar.
Però qui és el monstre, no? Perquè amb Frankenstein és molt interessant, no? Tu has entrat per la tangent, que m'agrada, per la Mary Shelley, bueno, la tangent o l'origen, no? En el fons, si parlem d'en Frankenstein, hòstia, estem parlant de la Mary Shelley, no? D'aquesta obra, que si no m'equivoco és del principi del segle XIX, no?
Correcte, sí.
1818.
Sí, del primer terç del segle XIX, sí,
senyor. Del segle XIX, no?
1818.
I és una pel·li que... Bueno,
que surt d'una proposta de Byron, fixa't. I és una miqueta... Clar, el monstre que cobra... és a dir, creem realitat, no? I d'alguna manera la Mary Shelley, amb aquesta pel·lícula, està creant una realitat que hi ha un moment de la pel·lícula molt, molt potent, que és quan la Mary està parlant amb Byron, no? I se van morint tots els personatges, es mora el fill del William...
No os lo cuentes todo, ¿eh?
No, sí, remonta el viento. Es mora l'Alegra, que és la filla de Byron, també, no? I li diu, és que no ho entens, no ho entens. George, vaig ser jo quan vaig néixer que va matar la mare, i a partir d'aquí ara he creat aquest monstre a proposta teva i ens està matant a tots, no?
Interessant com en aquesta pel·lícula que estic veient trasllada aquesta idea que, no, que d'alguna manera representa en Frankenstein, la idea de com la creació, no?
La criatura és la criatura. Teva,
la criatura agrada per tu, però també per la manera en la que el Víctor Frankenstein d'alguna manera llegeix la seva obra, aquesta criatura... Però, d'alguna manera, el que m'estàs dient és que Remando al viento agafa aquest paral·lelisme, no? Però en aquest sentit del llibre de la Shelley, no? L'obra de la Shelley.
I què li diu Byron a Mary Shelley? Finalment, quan acaba, diu, venga, hombre, Mary, que esto es literatura. No, es literatura, tio, és la vida real, és el que ens està passant. I li diu, si has tenido valor para escribir nuestro destino, ten ahora fuerza para aceptarlo.
Interessant. Que seria d'alguna manera com si el Víctor, que en el fons no accepta la seva obra, no accepta el seu monstre, pogués acceptar el destí, no?, de la seva creació, i per tant segurament seria molt més feliç. Tornem una miqueta a lo que és l'argument de la Mary Shelley en Frankenstein, que és la creació, no?, de...
Nuevo Prometeo.
Exacte, no?, d'un nuevo Prometeo, perquè també es deia així la novel·la, no?
Sí.
Frankenstein o un nuevo Prometeo.
Sí, sí.
I, bueno, i és una obra que ha donat... origen a moltíssimes pel·lícules. Jo, clar, per una qüestió de proximitat amb el temps, recordo la pel·lícula anterior en aquesta, com a mínim a nivell d'importància, també pels actors, no?, i pel director, que en aquest cas era el Kenneth Branagh, que a més de dirigir també actuava, feia, si no m'equivoco, de Víctor Frankenstein, tenia també el referent d'un doctor, no?, d'un coneixedor, que en aquest cas no recordo si era el Robert De Niro, crec. I és el Frankenstein de Kenneth... De Mary Shelley, no, perdona. El Frankenstein de Mary Shelley, li diuen. I és molt curiós perquè en aquella època, que era els anys 90, aquesta pel·li és de l'any 94, també hi havia el precedent d'una nova adaptació d'un altre gran monstre, com és el vampir, en aquest cas el Dràcula. Que l'havia fet en Coppola. I en Coppola feia el mateix. Es rentava les mans i deia, ep,
no,
que aquesta és la meva versió, però com les titulaven? Dràcula de Bram Stoker, el 92, per Coppola, i... Frankenstein de Mary Shelley per Kenneth Branagh al 94. I és molt interessant veure com aquestes dues versions, que són, bueno, sobretot la del Coppola, em sembla molt potent, d'alguna manera han ara trobat aquest Festival de Sitges noves versions que parteixen de les mateixes obres, però en aquest cas sí que les han titulades a seques. Una és Frankenstein, que és la que estàvem parlant, del Guillermo del Toro, i l'altra, de la que parlarem de seguida, és Dràcula de Luc Besson.
És que és molt fort. Fixa't que tot està escrit. L'única cosa que canvia és la forma. Com ho comuniques, com ho transmets. Ja està tot dit.
Ah, l'origen estava allà.
Correcte.
És interessant entendre que, amb totes les possibilitats que té el món, veure com aquests directors, que són cineastes de primer cartell, hosti, tiren una altra vegada de la memòria, però és veritat que el Guillermo del Toro portava molts anys volent fer el seu Frankenstein. I per intentar una miqueta, no, avançar amb el que és el Frankenstein de Guillermo del Toro, deixar clar que és un peliculón, amb una posada en escena brutal, que ha intentat ser, diuen, perquè jo no m'he llegit el llibre, la més fidel a l'obra
de
Mary
Shelley.
I sobretot, que a mi m'agrada molt perquè dialoga molt bé amb el que és la pel·lícula guanyadora, que la recordo, no?, que és L'hermanastra fea, que en aquest cas ens parla de la Cenicienta, com ja veurem, sobretot per la idea del punt de vista. No? El punt de vista, tant ja sigui a la literatura, en la narració, com en el cinema, és bàsic. No? És com entrem en la història, des de quina perspectiva, no?, des de quin angle. I una cosa que vaig descobrir sobre el llibre, perquè el Guillermo del Toro ho respecta de tal manera que tens un primer, diguéssim que una primera hora i mitja de discurs, sobretot des del punt de vista de Víctor Frankenstein, el creador, no?
El metge, el cirurgià, que és el... Sí, 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 el que és crea el, pensador, el monstre, no? La criatura.
Que també és el, no? La imatge o el recurs que li permet a la Shelley, no?, reflexionar sobre aquesta idea de creure's Déu, no?, amb la idea de creació, no? Però és molt interessant veure com també la pel·lícula se'n va a una segona part on el discurs i el punt de vista és el del propi monstre o, diguéssim, criatura. I en això, jo no ho sabia, ja hi teníem la novel·la, no? La novel·la ja juga a intentar entendre la realitat del monstre, però a partir dels dos punts de vista, del creador i de la criatura en si mateixa. Per cert, el creador, el que és la pel·lícula de Guillermo del Toro, un Oscar Isaac, que ha sigut criticat, però que a mi em sembla collonut, amb aquesta vehemència que se li suposa amb Víctor Frankenstein i que ell transmet molt bé amb una energia i amb una corporalitat molt, molt interessant, l'Oscar Isaac... Potser és d'aquests actors mig llatinoamericà, no?, que ha fet carrera als Estats Units, que no es recorden tant, però jo què sé, l'indomable Lewis Jones, si no me'n recordo. Ah, com sí? Es deia? Te'n recordes d'aquesta pel·lícula, sí, que feia, sí, de músic? Sí. Vull dir, l'Oscar Isaac és un clàssic, eh? Vull dir, és un clàssic com a actor, vull dir. I el que fa de Frankenstein, de criatura, que sempre cometem el mateix error, Jacob Elordi, un tio altíssim d'1,96 m, però amb una cara de nen... Que imprimeix, no?, amb la realitat del Frankenstein aquesta d'alguna paradoxa que veiem amb ell, no? Un monstre d'un cos, no? Hosti, que espanta, però amb una mirada, amb una, no?, sensibilitat a la mirada, amb una candidesa també a la mirada, que, hosti, que dialoga molt bé per entendre que potser el monstre és més el Víctor que no pas la seva criatura, no? I, a més, amb una posada també en escena del monstre que fuig, no?, d'aquesta idea del monstre quadrat, geomètric, no?, sinó que és més el resultat de tota una sèrie d'òrgans, cames, extremitats que han pogut aprofitar de la morgue, no? Són èpoques de guerra, són èpoques de convulsió, per tant, hi ha cossos aquí i allà, i el que fa el Víctor Frankenstein és intentar recuperar, no?, tots aquests organismes quan encara estan, no?, encara es poden fer servir i fer, pues, això, no?, com si fos el transgènere del cinema que en parlàvem.
No han arribat al rigor mortis i, per tant, encara es pot recuperar.
I el que va fent és corta i pega contínuament fins a donar amb una imatge d'un Frankenstein que té molt d'humà, que té molt de monstre, però sobretot té molt d'humà gràcies també a la interpretació del Jacob Elordi, que, per cert, si té aquest nom també, bueno, l'Elordi potser ens retorna a casa, no? Sobretot al País Basc, es veu que té aquest tio, aquest actor, que és conegut per Eufòria, ha fet també, és un actor no tan conegut com l'Oscar Isaac, però el Jacob Elordi és un tio que, sobretot ara recorda perquè ha fet a Priscilla, de la Sofia Coppola, la filla del Coppola, no? Ha fet d'Elvis, no? Aquesta Priscilla de la Sofia Coppola, recupera, evidentment, la Priscilla d'Elvis, i qui fa d'Elvis allà és en Jacob Elordi, no?
Jacob Elordi.
Bueno, jo crec que n'has vist alguna imatge, no? Què et sembla aquell monstre?
Home, és molt potent, és molt aconseguit, és bestial. Ara m'has fet pensar, mentre anaves parlant, vull dir, em va venint tota la pluja d'idees, estic improvisant totalment, però que, d'alguna manera, la Mary Shelley, amb aquest nou Prometeu, senta les bases del que serà actualment la manipulació genètica.
Perquè
és veritat que s'han fet moltes, moltes versions de Frankenstein, moltes, des de l'any 1910 n'hi han hagut moltíssimes. Però quin és l'últim Frankenstein? És el que apareix el 1982, sí?
Blade
Runner.
Vale.
Blade Scott, Blade Runner. És aquí, eh? Clar, per aquí, imagina't, abans ja estava pensant, Mary Shelley, Aldous Huxley crea el 1930 un mundo feliz, que és aquesta manipulació genètica que estem vivint avui dia, no? I el 82 arriba el Ridley Scott, o de la mà de Ridley Scott, Blade Runner, que és, d'alguna manera, aquest nou Prometeu, però la perfecció absoluta, sí? Amb aquests replicants, que són aquests Frankensteins, però ostres, aquestes criatures, ostres, que superen, però amb escreix, tots els humans, els més ben parits que et puguis imaginar, no? És una miqueta això, no?
I d'alguna manera, cap a on anem... Tot i que no parteix d'una única figura, la intel·ligència artificial, sí. Bueno, on estem, d'alguna manera tornarà a oferir aquest diàleg entre tecnologia, per tant creació, la creació d'un home o dels homes, no? I una creació d'uns homes que es torna vers els homes, en contra dels homes. I això és on anem, eh? Això és clarament on hi
és la criatura
som,
de Shelley.
Però on hi anirem, no? I és interessant també, com un Frankenstein, hòstia, ens pots parlar també de la intel·ligència artificial, no? En aquest sentit. Un altre aspecte destacat de Frankenstein, que no ho he dit, és la Mia Goth, no? La Mia Goth, aquesta actriu que és brutal, que la vam veure fa, no?, al principi de la seva carrera a Nymphomaniac, no? Hòstia, si no me'n recordo, el danès, tio.
Era danès, em pensava que era francès, sí, era danès.
No, no, el director danès, mític, bueno, ja vindrà el nom, no?, del director de Nymphomaniac, però Lars von Trier. Lars von Trier, no?, d'alguna manera és de les primeres persones que li donen una oportunitat a la Mia Goth, i la Mia Goth després ha demostrat ser una actriu, vamos, increïble, molt jove, que sobretot també s'ha fet molt coneguda a Sitges amb la trilogia del Ty West, no?, que juga molt amb un terror també que dialoga, en aquest cas, amb la pornografia, amb l'erotisme, i sobretot també amb les èpoques, però és una trilogia que es centra primer als 70, després als 60, fa una regressió i després torna als 80, no? Molt interessant. Però que aquí la Mia Goth, hosti, és qui fa l'aportació de color, no? Perquè parlaven abans de com, ja sigui també inclús el Dràcula, no?, com, sobretot, la gran novel·la de Shelley, però també les projeccions de la novel·la, no?, amb les pel·lícules de Frankenstein, juguen molt amb un goticisme, no?, amb un goticisme a l'espai, a la tenebrositat, però també amb un romanticisme d'espírit, no?, d'espírit. I en aquest sentit jo crec que la Mia Goth, amb la seva posada en escena i la seva manera de pensar i de precisament enfrontar aquesta idea de creació que pugui, no?, estar renyida amb la creació de Déu, és qui realment aporta llum. Aporta llum una miqueta com a la llarga també els ulls d'en Frankenstein, també poden aportar llum. Però diguéssim que la figura de llum allà a la història és el personatge de la Mia Goth, que no recordo com és a la novel·la, no?, però sí que és cert que és la germana, no?, la cunyada del Víctor Frankenstein.
Sí, 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 del...
La dona del... Es casarà a l'obra, no?,
del doctor Víctor Frankenstein.
Exacte. Molt interessant també. I un altre detall, un altre actor molt important, en Christoph Waltz. Segur que et sona, eh? Christoph Waltz és un austríac que ha treballat a Estats Units molt i ho ha fet molt pel Quentin Tarantino, molt conegut per Django, molt conegut també per, com es deia aquesta...
Quentin Tarantino.
Malditos bastardos, brutal, no? I el Christoph Waltz és graciós, perquè és un tio que aquí hi actua, és, diguéssim, el mecenes, no?, és que li fica calés en Víctor Frankenstein, no?, per la seva creació, però és molt curiós perquè també, parlàvem abans de Dràcula, té un paper molt important a Dràcula. I ara jo crec que estaria bé que aniguéssim passant a Dràcula, sí, no, però no sé si vols aportar alguna coseta per Frankenstein, en relació a Frankenstein.
Home, això que comentava, no?, de que m'has fet pensar ara quan parlàvem de, a partir d'aquesta creació de la Mary Shelley, totes les versions que s'han fet, totes les pel·lícules, i fins a arribar una miqueta, doncs, a aquest últim Shelley, ai, perdó, aquest últim Frankenstein, que seria, doncs, els replicants de...
Però per què? Per què, per exemple, Toni, no?, que abans ho parlàvem, hosti, aquesta necessitat de creacions, no?, ja no la reflexió sobre la creació, sinó de creacions al segle XIX, perquè ara estem parlant de Frankenstein, però és que ara de seguida ens anem a Bram Stoker, que sí que és veritat que és cap al final del segle XIX, però, hosti, d'alguna manera, dues creacions que seran troncals a l'evolució del cinema i de la, no?, i també d'altres versions literàries del segle XX, però que totes dues aborden el monstre amb aquest to gòtic, però a la vegada també amb un discurs romàntic, i és que estic parlant del Dràcula de Bram Stoker, no? Sí. Tu em deies, hosti, és que el segle XVIII, no?, el segle XVIII hi ha com tot una... No?
De vampirisme,
tot una gran inversió,
sí, de tot el, és l'embrió del gòtic, del romanticisme, que hi haurà la gran explosió al segle XIX, no? Però fixa't tu que el tema dels vampirs, que ja es va gestar en el segle XVIII, arribarà, doncs, jo per mi, al seu zènit al segle XIX, i el segle XX continuarà també, no? Però curiosament també surt d'aquesta trobada, l'epicentre està a Vila Diodati, amb una proposta, quan es troben, allà hi viu a Lord Byron.
Hòstia, torna!
Tornem a Lord Byron. Tornem a Lord Byron. Tornem a Mary Shelley.
Però Bram Stoker és allà també, amb aquesta trobada?
No, serà molt posterior.
Vale, perquè no quedi...
Stoker veurà d'aquestes fonts. Per què? Perquè estem al primer terç del segle XIX... Byron s'ha d'escapar d'Anglaterra, sí, aquest poeta libertino, aquest escriptor tan controvertit, etc. Allà reuniran, aquí a Suïssa, al llac Léman, al costat del llac Léman, a Vila Diodati, el Percy B. Shelley, la Mary Shelley, el Polidori, que és el metge personal i també poeta, escriptor, també de Byron, i ell, en una nit de tempesta, de trons i llamps, farà la gran proposta als seus amics, a veure qui és capaç d'escriure la història més terrorífica de totes, aquella que pugui cobrar vida. Aquesta proposta serà la que donarà el tret de sortida a la gran obra mestra de la Mary Shelley, Frankenstein.
Vale, aquest és el precursor del Frankenstein de la Shelley.
Correcte, però és que Polidori farà una gran novel·la que es diu El vampir.
Ah, vale, molt interessant això.
I aquest vampir...
I qui és la Polidori?
Polidori, eh?
Qui és la Polidori?
Sí, el William Polidori.
Ah, collons.
William Polidori és el metge personal, també escriptor i poeta, metge personal de Lord Byron.
Tenia un punt de nom de cavall d'un d'aquests adinerats, no? En Polidori, molt interessant.
William Polidori. I ell crearà el vampir, que el vampir serà, d'alguna manera, el que ens donarà les bases del que posteriorment serà el Dràcula de Bram Stoker.
Vale, o sigui, si anem al vampir, que m'interessa molt, per què no deixem que soni el vampir? Perquè soni el vampir amb la seva versió present, no? Que ja ho hem dit, que és la del Luc Besson, que es diu a seques, Dràcula. I deixem aquesta gran peça musical que hem escoltat, que és de l'Alexander Desplat, per cert, no? Que és un gran compositor que ha treballat bastantes vegades pel Guillermo del Toro, també, perquè d'alguna manera també dialoga, no? Des de, no una grandiloqüència, però sí una exuberància, diguéssim, no? Una exuberància musical que empata molt bé, que dialoga molt bé amb l'exuberància del Guillermo del Toro, que no sé si ha quedat clar, però que té una posada en escena espectacular, eh? Però si anem cap a Dràcula, que soni Dràcula. El que estem escoltant, de fet, és una d'aquestes peces que serà el gran leitmotiv a la pel·lícula de Dràcula i que d'alguna manera justifica més aquesta història d'amor que ja hi havia en el Dràcula de Coppola de l'any 1992, perquè en el fons on hi era la seva font literària, que és com estàvem dient aquest Dràcula de Bram Stoker, que no, si no m'equivoco és de finals del segle, no? Del segle XIX, 1897, diria.
1897, exacte.
I
sí.
És interessant perquè el Luc Besson ha defensat la decisió de fer el seu Dràcula per la idea d'abordar encara més, no? La història d'amor, no? Intentar entendre el Dràcula no tant com, no? Des de la perspectiva terrorífica del vampir, sinó des de la seva història d'amor, que d'alguna manera fa de si mateix finalment un monstre, no? Perquè d'alguna manera, si recupem la història de Bram Stoker, veuríem que ell, el seu conflicte, el té amb Déu, però el té amb Déu sobretot perquè ha perdut la seva dona, no? L'Elisabetta. I és veritat que això ja ho abordava clarament l'adaptació que en feia, no? En Coppola de Bram Stoker, i que ara Luc Besson jo crec que estira massa el xiclet, ell es creu que està portant algú nou, jo crec que sí, ell està convençut que està realment aportant algú nou, però hi ha aquell punt de dir, hosti, estic tornant a veure no una nova adaptació de Bram Stoker, no, estic tornant a veure la de Coppola, adaptada del segle XXI, en comptes d'amb la, no? La Winona Ryder,
a fusella
doncs amb la Zoe Blue, no? Que és la filla de la Rosanna Arquette, després amb el Caleb, no? Que, hòstia, aquest és un pedazo d'actor, però també és veritat que és un tio una mica particular, eh? El Caleb Jones, que l'havíem vist a Nitra, l'havíem vist en moltes pel·lícules, també a Sitges, i és cert que, hòstia, que li dona personalitat a aquest nou Dràcula, però en molts moments no pots evitar pensar en el Gary Oldman, no? El Gary Oldman, no sé si te'n recordes, era el Dràcula de Coppola, i la Winona era aquesta Elisabetta que havia tornat 400 anys més tard, no? Que era la seva dona perduda, que, hosti, com a vampir podia tornar a aconseguir recuperar-la, no? Una mica Vèrtigo, també, amb tot això, aquesta idea de Vèrtigo d'en Hitchcock, no? Projectada també dintre la dinàmica del monstre. Però
aquests personatges proscrits, eh? Degut, doncs, però fixa't tu, sempre aquesta recerca de la bellesa, de l'eternitat, de la immortalitat, a través de què? A través, doncs, per fugir de la idea de la mort, no? És d'alguna manera això. I fins i tot, doncs, ara empalmem amb la idea també de Dràcula, el vampir, el mateix Frankenstein, no? De dir, ostres, buscar l'eternitat, buscar el que no s'acaba. Sí?
Però és molt curiós perquè aquí, no? Mentre d'una manera... bueno, a totes dues, eh? Perquè tant a Frankenstein com a Dràcula, el seu càstig final és no poder morir. És l'amor com a salvació, en el fons, no? És l'amor com a salvació que també és una reflexió que està allà en paral·lel.
Tio, són ànimes que estan condemnades...
En conflicte.
A viure eternament, no?
Sí, perquè la vida eterna...
En pena, tio.
En pau... i plaer, però ja se sap que no, que la vida no és igual a pau i plaer, i per tant, d'alguna manera, no morir és no acabar de vegades amb un patiment, amb un patiment, no? Però sí que és cert, no? I per d'alguna manera tancar aquesta, aquestes dos grans obres, que són els dos grans mostres del segle XIX, que s'han adaptat múltiples vegades, entendre com, mentre que els 90, la bona era la de, per mi, com a mínim, i en general per la crítica a l'actualitat, la bona era la de Bram Stoker, de Dràcula, d'en Coppola, no? I, hòstia, la de Kenneth Branagh no estava malament, ara ha passat tot el contrari. És a dir, hòstia, la de Guillermo del Toro aporta frescura, és realment una obra que, tot i les mil versions, realment, hòstia, per aquesta fidelitat que té amb l'obra, realment és necessària, i la de Luc Besson se sent, aquest Dràcula de Luc Besson, se sent una còpia innecessària. Ara bé, cinema a cinema, la posada en escena és tan maca que si vas a una sala de cinema les gaudiràs. Jo les he pogut veure totes dues a Sitges, tot i que no eren ni molt menys pel·lícules competidores. Perquè, com et deia abans, Toni, les pel·lícules competidores són moltes vegades pel·lícules que no han passat per altres festivals. I en aquest cas, la de Frankenstein venia de Venècia i venia del TIFF, no? del Toronto Film Festival. No havia guanyat res, però havia donat, no? Bueno, havia provocat bones crítiques. Mentre que la de Dràcula de Bram Stoker és veritat que és a Sitges on d'alguna manera comença a brillar, però no competia, no competia. I una pel·lícula que també ha passat, com la del Toro, per Venècia i per el Toronto, i en aquest cas el Toronto va guanyar, no?, el Premi del Públic, hosti, és una pel·lícula que a mi em flipa, però que em flipa, que és la de No Other Choice, No Other Choice de Park Chan-wook. Ara, és ben cert que hem mencionat més d'una vegada l'hermanastra Bea i encara no n'hem parlat, i és la gran guanyadora del festival. Aquesta també, una pel·lícula que ha passat per festivals com el de Berlín, la Berlinale, però que arriba a Sitges, i a Sitges és on la peta, i guanya més perquè d'una banda representa a la perfecció aquest diàleg de terror i comèdia, i d'altra banda perquè de nou recupera la idea del conte popular, però amb la necessitat, ara sí, de donar-li un nou sentit.
I un miqueta tragicòmic, no?
Un nou sentit, i un nou sentit que no tenim ni molt menys en el Frankenstein de Guillermo del Toro, tot i lo bona que és,
ni en el Dràcula,
ni en el Dràcula de Luc Besson. Però en canvi, si ho tenim aquí, a la Cenicienta, ara sí, la hermanastra fea.
La cirereta del pastís.
De fet, aquesta música ja t'ho diu tot, no? No sembla ni molt menys que estem ara parlant de la Cenicienta. Està clar que seria una Cenicienta molt moderna. Sí que és veritat que aquests tons, no?, una mica així onírics, ens porten a una sèrie, amb un to d'una fàbula, no? Evidentment, no? La Cenicienta té molt de fàbula, però que interessant el que fa, no?
El baile, S'han de preparar per anar a un ball.
Sí, clar, bé, d'això va la Cenicienta. Bueno, més que de preparar-se per anar...
El baile de los vampiros.
Tot dialoga.
Polanski.
Tot dialoga.
Molt fort, tio. Aquí, comèdia. Endavant, sisplau.
Tot dialoga amb aquesta gran empanada, però sí que és cert que, hòstia, quan en sabem de la Cenicienta? Bueno, en sabem molt, segurament molts de la nostra generació, gràcies a Disney i aquesta pel·lícula dels 50, no? Que, de fet, hòstia, curiós, treu a Disney de la bancarrota. Per nosaltres ara Disney és un referent de moltes coses, també d'algunes dolentes, no ens enganyem. Però és cert que quan pensem en el Disney del segle XIX, pensem en tots aquests clàssics, ja sigui Bambi, no? Ja sigui Los Siete Enanitos, no? La Blancanieves i Los Siete Enanitos, que aquesta va ser un altre èxit. Però sí que és cert que hi ha algunes pel·lis als 40 que no acaben de tindre un èxit, com són precisament Bambi, o com podria ser inclús Fantasia, no sé si la recordes, són pel·lis prèvies, dels anys 40. I és amb els anys 50, amb aquesta Cenicienta, que Disney la peta. Hòstia, diria que és posterior, no?
Per empalmar una miqueta James Barry.
Però diria que és com molt posterior, aquesta, no? I d'alguna... O potser no, potser m'equivoco. Però és cert que, tornant a la hermanastra fea, és interessant veure com a Disney, i això li funciona com a èxit, no? Que d'alguna manera mantindrà ja amb la seva fórmula de pel·lícules que li vindran i amb els restrenes d'aquestes pel·lis que he dit que no eren èxits però que seran finalment èxits, com Fantasia i Bambi, no? Però sí que és cert que sempre, ja sigui des de Disney o versions que hem vist d'altres països o inclús les fonts literàries. Les fonts literàries aquí les tenim clares, no? Sobretot la clàssica del francès, de l'escriptor francès, que és el Charles Perrault, que tenia aquesta Cinderella allà, no? I després també, inclús una miqueta més obscureta...
N'hi havia un anterior, que era d'un italià,
Ah, sí! Havia llegit al respecte, no?
Sí, hi havia un italià també, que com no recordo com havia titulat també, crec que era el 1600, segle XVII.
1600, segle XVII. Diríem que va, XVII, XVIII, XIX, perquè dels Grimm, que és la més obscureta de totes, és del segle XIX, no? I és allà on comença a haver-hi una miqueta de sang.
Sí.
Una miqueta de sang a la versió de l'esgrim. Però l'interessant d'aquesta...
El Basile, Basil, que llavors això ho recupera el nom de Basil, Oscar Wilde, sí, el retrat de Dorian Gray, diu Basil. Doncs aquest Basil, que era italià, fa una mena també doncs, de conte, la gata Generentola o alguna cosa així, que...
El de la gata, sí que em sona, tio.
Que també va per aquí, que serà una miqueta l'embrió de la Ventafocs, la Cenicienta.
És que és molt graciós, no? Perquè d'una banda tens la Cenicienta d'aquí, d'aquest terreny europeu, no? Que estem parlant ara, que si el francès, l'italià... Però en el fons també ja tens una versió del segle XI, si no m'equivoco, a Xina. On a Xina més, l'obsessió per la, no, el que diríem la podofília, no pedofília,
podofília,
obsessió podal, va tindre una evolució molt tràgica, amb el que se suposa era una tradició, però era una malaltia, en el fons, i sobretot una agressió a la dona
espantós, és diabòlic, això.
Però tot això ja té el seu virus, no? Amb aquesta obsessió podal de la Cenicienta o la Ventafocs, que en diuen aquí, que la veus en aquest exemple xinès.
Tu dius el segle XI, crec que és el segle IX, pot ser un nou.
Es diu Yeshe, no? I és molt interessant recuperar aquesta obra, perquè sí que és veritat que la idea del peu està a totes les novel·les. Totes, no? A totes les obres que aborden la Ventafocs és allà. Ara, d'allò que parlàvem de Xina, de les obsessions i el maltracte, és el que segurament n'heu sentit parlar, que és lo de los pies de loto. Aquestes malformacions que es provocaven en els peus de les nenes perquè no creixessin els peus i finalment poguessin fer servir unes sabatetes, que serien com la sabateta aquesta de cristall de la Ventafocs, però d'alguna manera una sabateta de 7, 8, 9, 10 centímetres, on no hi havia un peu humà d'una dona adulta, però en canvi, a través d'aquest patiment i càstig, perquè en el fons era un càstig, el podien aconseguir una malformació d'un peu que quedava...
El peu d'un bebè, el peu d'un bebè.
Bueno, només com el peu d'un bebè, quasi el peu d'un monstre, que una vegada, no?, protegit per la sabata, diguéssim, doncs tenia una aparença una miqueta més maca, però la veritat era un peu que estava trencat i que tenien el taló, diguéssim, com el taló d'una sabata. No? Com una sabata d'agulla, vull dir, eh?
El petit peu de la...
Això busquin a internet, pies de loto, és una autèntica bogeria, per sort, diguéssim, bueno, per desgràcia va durar molt, però per sort va acabar amb el segle XX, no? I encara ja es veu...
Una bogeria diabòlica, gairebé. Totalment. És que no entenc.
Però que d'alguna manera respon amb aquestes obsessions de l'home de provocar, no? O a partir d'un criteri de bellesa establert de manera molt arbitrària, provocar, no? Que tothom sigui víctima d'aquest referent, d'aquest referent de bellesa. I és el que d'alguna manera recupera la directora, una directora noruega, que aquí té la seva, no?, la seva primera pel·lícula, que és l'hermanastra fea, Blinchett, no?, es diu la directora, que realment és una meravella, perquè ella el que fa és intentar abordar de nou la història de la Ventafocs, però amb una nova perspectiva. Fora de la sang, que pugui haver-hi una mica menys o més, fora de les cultures, d'aquesta transculturalitat, no?, que ens connecta Àsia i Occident, dir, escolta, i per què sempre estem veient la història des de la perspectiva d'una dona, això sí, molt maca, molt maca, ha de quedar clar que la Ventafocs era molt maca, quan en el fons podem anar a entendre la història des de la perspectiva de la germanastra, que se diu, diu sempre que era molt lletja i a sobre dolenta, però el de dolenta ho hem de provar, és a dir, la perspectiva d'una dona dolenta ho diu la història,
perquè
no?
Perquè ella volia ser com la Ventafocs, volia...
I tenia la mateixa obsessió, que era casar-se amb el príncep, que no era una obsessió digna, en el fons, per sort, ara les dones ja no hi pensen així, no? I ningú, cap home, intenta empujar en aquesta direcció, esperem que així sigui, però és veritat, no?, que en el fons aquest canvi de punt de vista, parlàvem abans en Frankenstein del punt de vista, és el que canvia el significat de la història. Això sí, recuperant la idea que estem a Sitges, recuperant la idea de que el sang i fetge també dialoga, no?, i també discursa, i en el fons el que tenim és un clar híbrid entre terror, però un terror de body horror, d'una mica gore. D'on ve aquest gore? De la necessitat d'aquesta germanastra fea, no?, lletja, de poder aspirar no?, al ball i sobretot a l'estima del príncep.
2024, i com... la substància.
També, té molt d'això, ara en parlarem. Però és veritat que és una dona molt entregada amb aquesta causa, sobretot perquè el butxí d'aquesta causa és la mare, és la madrastra, no? Però en aquest cas no és una madrastra que és només dolenta amb la Ventafocs, no?, amb la Cenicienta, no, també és dolenta amb la seva filla, perquè el que està fent és imposar aquesta concepció de la bellesa, no?, acceptada, que és la bellesa oficial, però si és necessari operacions o si és necessari inclús, no, haver-se de menjar un ou de tènia perquè
fort,
la teva alimentació no afecti amb el teu cos, no, i amb la manera que serà vist, doncs la mare, tu tranquil, que estarà d'acord. I si t'has de tallar els dits per entrar a la sabata, d'alguna manera, no, això vull recuperar una frase de la mateixa directora, no, que és molt interessant, perquè la mateixa directora, bueno, es veu que ella fa un 42, fa un 42, és una tia molt alta. A veure, és noruega i allà les alçades una altra cosa.
Les bones llesques, sí.
Però déu-n'hi-do, és una tia que si la veus és molt maca, però diguéssim que no està amb aquesta, amb l'oficialitat de la bellesa. Per cert, he dit que es diu Blichfeld, perdó per la pronunciació, però és Emily Blichfeld, no? La guanyadora d'aquesta pel·lícula amb la germanastra feia. I ella ho diu molt clar, no? En una entrevista que li van fer, ho resumeixo amb una frase, no? Solo hay una cenicienta, un ideal de belleza, y los demás, ¿no?, las demás, luchamos para encajar en su zapato, ¿no? Per tant, el canvi de punt de vista el que ofereix és una reflexió. És una reflexió, és a dir, per què som empujades en aquesta direcció?
Anorèxia, la tènia, l'anorèxia,
una bogeria. Canons
de bellesa.
Has parlat ara de la substància, no?
Buah,
de com brutal. Un pot arribar a ser el millor enemic de si mateix, no? Perquè t'estimin els altres. Potser, si el camí per aconseguir l'estima és odiar-te una miqueta, maltractar-te una miqueta, ho faràs. I si no ets tu que ho pots fer, perquè encara ets una nena o un nen, ja ho farà ta mare. Perquè ta mare, o ton pare,
en fi de bé,
i serà el butxí, no? I quantes vegades aquest butxí no ha sigut abans la víctima? Però és una víctima que es trasllada a butxí amb el pas del temps, no? I això ho podríem veure perfectament amb aquesta història de la flor de lotus dels peus xinesos, però que d'alguna manera també, no, la Blichfeld, la directora noruega, representa molt bé a l'hermanastra fea, no?
Bàstia, alguna coseta a comentar,
Toni, sobre aquesta pel·li? No, perquè si l'haguessis vist, jo crec que tindries mil, eh?
M'ha explotat el cap també, perquè pensava, mira, ara, per exemple, com es diu aquest filòsof d'origen coreà però que està nacionalitzat alemany, que parla aquest llibre tan bo, tan boníssim, no?, de la societat del cansament, de la
Byung-Chul Han, no? Amb Byung-Chul Han.
Sí. Pues està parlant d'això. Però és que això...
Ell parla de l'autoexplotació, no? Però diguéssim que l'autoexplotació física, no?
Sí, és brutal.
Bueno, el que és brutal és l'hermanastra fea. Jo crec que...
És la cirereta del pastís, no? D'aquest gran pastís del Festival de Sitges.
Bueno, estem parlant d'una banda, d'unes pel·lícules, no?, com són la de Dràcula, més criticada, o la de Frankenstein, que són pel·lícules, hòstia, que eren molt esperades per qui les signava, directors ja de ser renom, no? I sobretot també amb una dinàmica de posada d'escena que clarament, no?, demostra, no?, un pressupost increïble, i en paral·lel una pel·lícula més petita, més de, no diguéssim, de caire indi, no?, però que sí que té aquesta avant-garde, no?, impressa una mica a l'escena i a la imatge, hòstia, amb una cineasta que d'alguna manera ve a revolucionar. I jo crec que revoluciona, fa una deconstrucció de lo que és el conte popular, de conte de fades, i ho fa d'una manera molt gamberra, molt sorprenent, i sobretot que convenç i que guanya, perquè ha guanyat el festival. No
hi ha alguna recepta? Hi ha alguna recepta per combatre aquesta bogeria diabòlica gairebé, no? Parlàvem de Frankenstein, parlàvem de Dràcula, la Ventafocs, aquesta cenicienta, imagina't, doncs, tot això que dèiem, no? Aquesta autoexplotació, aquesta autoagressió constant.
Bueno, sí? jo crec, Toni, que en el fons és una pel·li que per la seva duresa, la de l'hermanastra fea, el que t'està donant també és un wake-up call, és a dir, fins on vols arribar? Quan tu veus patir aquesta dona, no?, aquesta hermanastra, aquesta germanastra, en mans de la seva mare, amb aquesta obsessió, una obsessió absurda i gratuïta de només casar-se amb el príncep, no? Hòstia, en el fons, i la veus patir, i patir, i patir,
tu el que
vols dir és para, no? I com a espectador, quan la teva resposta, també és veritat que rius, perquè està tot dissenyat d'una manera, perquè d'alguna manera riguem de nosaltres mateixos, del nostre patetisme.
M'he de preparar per un ball. El ball del príncep, el ball de los vampiros, Polanski, tornem a...
I tornes,
Torna a quedar. Jo pensava en una recepta que hauríem d'anar també, en aquest cas, a una de les escoles de medicina més antigues d'Europa, segle XIII, Escola Salerno. Bueno, sí, potser per combatre això, que bueno, no sé si voldries acabar...
Si vols al segle XIII, està clar que el que anem és cap enrere, no? Jo, mira, i acabarem amb una frase que no es cau gaire, perquè, bueno, sí que es cau, perquè ara estem a punt d'arribar al centenari de lo que serà la mort d'en Gaudí, no? I aquesta idea de mort, no?, que pulula mort i creació,
i com una mena de diàleg,
i aquest bon home sempre deia l'original és volver a l'origen, no? I jo no ho dic tant per la idea d'originalitat, sí que ho hem vist amb els gèneres, no?, com moltes vegades, inclús al segle XXI, l'autor, la idea és tornar al darrere, tornar a la font literària o inclús a la, no, o a l'adaptació del passat, però sí que és cert que, ja sigui per la creació o inclús per entendre'ns, mirar endarrere, mirar el passat, què t'ha de dir un historiador, no? Què ha de dir un tio guia o tu, què m'has de dir, no? Sempre mirem el passat.
Que dialoga constantment.
I el passat, hòstia, ens ajudarà a entendre potser no només millor el present, sinó a projectar un millor futur. Però, ep, sempre ens quedarà en cinema i la literatura, no?
Sempre. Vols que acabem amb aquesta recepta del segle XIII, que és molt curta, molt
sisplau,
curta?
Sisplau, endavant, et deixo.
Frankensteins, tots els Dràcules, totes les Ventafocs, les Cenicientes, tots aquest monstre, aquests monstres que portem a dintre, sí? Vida honesta i arreglada. Usar de pocos remedios, y poner todos los medios de no apurarse por nada. La comida moderada. Ejercicio y diversión. Salir al campo algún rato. Poco encierro. Mucho trato y continua ocupación. Visca la vida. Visca Sitges.
Fins la propera, bonics. Va. Vinga, empanats. M'ha encantat aquesta reflexió. Adéu, Toni. Bueno. Adéu, Lluís. Continuem.